Començarem el programa parlant d'un punt que preocupa ara mateix i que centra el focus d'atenció, que és el Líban. Segurament molts, per no dir pràcticament tots els qui ens escolteu ara mateix, ja haureu vist les imatges d'un magatzem explotant a Beirut i emportant-se tot el que trobava per davant. Són imatges esfereïdores i avui volem intentar explicar o saber què ha passat i com està la situació ara mateix a Beirut. Adrià Santasusagna, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el que sabem és que continua la recerca de desapareguts entre la runa que va deixar l'explosió al port de Beirut. La xifra oficial de morts s'enfila a 137 persones i a més de 5.000 ferits, però tot apunta que les morts podrien ser moltes més, precisament per tota la runa que hi ha al voltant del port. L'explosió ha deixat 300.000 persones sense casa. Això és una cinquena part de tota la ciutat.
I el govern del Líban, què hi diu?
De moment el que sabem és que el govern del Líban ha dictat arrest domiciliari pels responsables de guardar el material que va esclatar. De fet, les autoritats encara es pregunten com pot ser que hi hagués milers de tones de material altament explosiu abandonades al port. Concretament, hi havia nitrat d'amoni que havia arribat al 2014 en un vaixell de Geòrgia i anava cap a Moçambic. Va ser Beirut quan van confiscar el material i es va quedar allà sense cap tipus de vigilància. El govern de Líban ha declarat l'estat d'emergència durant dues setmanes i també s'han declarat tres dies de dol oficial.
Aquests dies hem anat llegint a través de La Vanguardia que en deia en Tomàs Alcoverro, quan ens explicava la situació i l'evolució doncs des d'aquestes 48 hores que va començar tot plegat i com es troben ara mateix els habitants de Beirut. Ara mateix el tenim en línia. Tomàs Alcoverro, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va tot?
Bé, molt bé, molt bé. El que passa que jo dic molt bé perquè ja estic molt acostumat, com tu imagines, amb aquesta situació, evidentment, tan trista. I jo l'altre dia vaig emplear la paraula apocalíptica, no?, que és una paraula molt forta, i no me'n arrepenteixo, perquè realment la situació, per dir-ho en poques paraules, la situació és molt pitjor que durant la guerra. I això, evidentment, voldria explicar-ho amb el que tu em preguntis.
De fet, mira, en algun moment et volia fer aquest paral·lelisme. És l'any 90, oi, que acaba la guerra. Havien passat uns quants anys on la ciutat començava a reconstruir-se, la ciutat començava a acostumar-se a una certa normalitat, i ara arriba aquesta sotregada, aquesta explosió. Tu hi ets a Beirut, explica'ns què es pot veure ara mateix a la ciutat. És a dir, hi ha una cinquena part de la ciutat que pràcticament ha quedat en runes.
Bueno, tu saps que tot això sé que matitza molt, no? Perquè, clar, vull dir, per exemple, quan diem 300.000 persones sense casa, no ho veig així, no ho crec així. Uh-huh. Però, ahorita, bé, el que jo he vist, t'explicaré aquest dematí, precisament, he estat donant algunes voltes un altre cop, per la part que està més afectada. Abans que tot, tinc que dir que gràcies al mar, l'explosió, vull dir, no ha estat tan terrible, perquè, clar, com aquest el port, evidentment, toca el mar, i com aquest hangar estava al costat del mar, això ha fet que una part de l'explosió, com siguéssim, com es pot imaginar un, va anar per al mar. Sí. És a dir, que en aquest sentit, diguem que encara els pobles libanesos s'han lliurat d'algú que hauria estat molt terrible. Uh-huh. Bé, aquest dematí estava tornant a donar voltes pels barris, aquests que han estat més destrossats, i abans que tot tinc que explicar una cosa que no s'entén massa bé, però que jo vull amb dues paraules intentar-ho fer entendre, encara que jo sempre dic que aquell que creu entendre el Líban és que li han explicat malament. Bé, el que jo dic és que com els barris que estan al costat del port són barris cristians, les coses han canviat una mica. És a dir, per exemple, amb què han canviat? Han canviat amb el tipus de la gent, amb el tipus de vida que és més occidentalitzada. Uh-huh. Diguem que són barris relativament bons, d'una burgesia o mig burgesia, que amb una cultura també, diguem, més occidentalitzada, on, per exemple, les imatges i les idees que del mes d'octubre després es van començar a difondre de la revolució, d'uns libanesos que volien la revolució, sí, estaven precisament, és aquest món en què ha quedat, diguem, tocat. Això vull dir que quan jo estava allà, per casualitat, ha arribat el president francès amb un comboi, està, com tu saps, amb una visita ràpida aquí a Beirut, perquè sí, França encara té una certa influència, havia estat, l'Iban havia estat un mandat francès, i el que m'ha cridat molt l'atenció és, evidentment, ha estat molt abucheat, el seu comboi, el barri aquest és de carrers estrets, per tant, el cordó de la policia libanesa tenia realment que anar molt de pressa per guardar els cotxes negres del comboi. Uh-huh. I el que vull dir és que precisament el que molta gent, gent jove sobretot, que havia allà, quasi tots cristians, el que deien en revolució, revolució, revolució. És dir, que això sí que ho vull explicar, que dona la casualitat de que precisament la gent que els mes d'octubre i altres mesos estava vingut manifestant-se contra el govern és la gent, la mateixa gent, la mateixa població que ara ha quedat més afectada per aquesta enorme explosió.
En qualsevol cas, hi ha alguna relació, vols dir? O és a dir, m'explica...
No, relació no, és un fet, és un fet, és sí, un sí, fet, sí. És que com Beirut té diferents barris, sí, i sobretot encara continua havent la diferència entre barris musulmans i barris cristians, jo visc, per exemple, un barri musulmà, uh-huh. Dona la casualitat de que la part que ha quedat, diguem, destruïda, uh-huh. és la part cristiana.
Sí, sí.
Precisament perquè aquests són barris que donen el port i en canvi la part musulmana està més llunyana del port, i això vol dir també que tota una sèrie de plantejaments polítics i conseqüències tindran que veure's des d'aquest punt de vista, que ja veig que et sorprèn, però que és així una mica la realitat.
Uh-huh. Abans, també m'ha sorprès, abans em deies 300.000 habitants...
No, jo no ho he dit, ho has dit tu. Jo
sí,
no, dit,
no, per això anava, que em deies, no és ben bé això, no és ben bé 300.000 habitants.
No, no ho sé, clar, que les agències, tot això... No, perquè clar, vull dir, 300.000, què vol dir? Que la gent que... És evident que la gent que té, jo he estat passejant aquestes hores aquest matí, i evidentment que la majoria de cases estan totalment buides, no?
Sí.
Això no vol dir que s'hagin quedat sense casa. El que possiblement passa és que durant uns dies o a lo millor més temps possiblement no podran anar a viure a les seves cases. I també tinc que explicar, ja ho he dit abans, que precisament es dona la casualitat, no la casualitat, sinó el fet de que, gràcies a Déu, són les cases més ben construïdes, més fortes, més resistents. Mm-hmm. Perquè si això hagués passat a la part musulmana, que és més pobra, així per dir-ho d'una manera ràpida, o als barris xiites, que són també més pobres, la mortandat hauria estat molt més gran.
Mm-hmm. Com ha reaccionat el govern? Abans mig ho explicàvem, però quines són les mesures que ha pres el govern per intentar...
Bueno, les mesures no poden fer res. El govern està totalment... Ja és un govern que pinta poc, perquè l'Estat ja no pinta pràcticament res, uh-huh. i evidentment el que volen fer és una cosa que la gent no s'ho creu, no? És a dir, que es té que fer una investigació per saber qui són els responsables d'aquesta situació tan terrible. Jo vull explicar-ho amb tota claritat, que ni les guerres van ser molt llargues, del 75 al 90, però tant hi van haver molts morts, hi van haver molta destrucció, però d'alguna manera el que ha passat en diversos minuts amb l'explosió aquesta, sobretot a la part cristiana, supera bastant en un moment determinat, fins i tot, jo no diria 15 anys de guerra, però sí èpoques de la guerra, perquè la devastació ha estat horrible.
Mm-hmm. Per cert, tu explica'ns el moment de l'explosió, com el vas viure tu en primera persona?
Bé, el vaig viure al carrer, en el moment que jo sortia d'un taxi i m'anava cap a casa meva,
sí.
i estava a punt de pujar al pis, i bueno, i vaig, sobretot vaig sentir una... Jo visc lluny, relativament lluny del port, visc a la part musulmana, ja t'ho he explicat,
uh-huh.
i per tant, clar, si hagués estat al costat del port, t'ho explicaria d'una altra manera. I no, vaig sentir una explosió enorme, i al mateix moment vaig veure que tothom ja sortia escapant-se de les botigues i tancant les botigues, perquè clar, aquí la gent ja està molt acostumada a això, no? O sigui, que passa alguna cosa, mirem de que no siga fer el toro per la calle, no? I bueno, i ràpidament vaig donar compte que saltaven vidres per tot arreu, tot el carrer, amb cosa de jo no sé, de més, menys d'un minut, es van quedar, al meu carrer, el carrer de Hamra, es van quedar plens de vidres, de finestres, entre elles la meva, uh-huh. i d'altres finestres, i de paradors, i de vitrines, que anaven saltant, perquè et fixis l'enorme poder de la onda aquesta d'expansió que va arribar pràcticament, jo no diré a tota la ciutat, però a una gran part de la ciutat.
Deixa'm acabar, Tomàs, preguntant-te si hem arribat al per què hi havia tots aquests quilos d'explosius emmagatzemats, mal emmagatzemats, de fet, al mig de la ciutat?
No. No, perquè aquí, malauradament, el ser un estat molt dèbil vol dir que, parlant d'una manera molt vulgar, tothom té mà i fa una mica el que vol, i aquest és el problema, i que vull dir-ho amb una paraula, no? Si realment això, com sembla que és així, ha estat una imprudència, una falta de cuidado, una falta de responsabilitat libanesa, uh-huh. seria molt més terrible que el que ha passat a aquest país amb tantes guerres i tantes ingerències estrangeres, Israel, Síria, etc. És a dir, que aquest fet tan enorme, que des d'un punt de vista jo crec que ha tingut un impacte, evidentment, si tenim que comptar amb el temps, amb els pocs minuts que ha durat això, molt gran, si ho comparem amb una guerra de 15 anys, i si resulta que els responsables, com sembla que ser, són els propis dirigents del port, que depenen, per tant, del ministeri que sigui, no? Del Ministeri de Transports i tal, això, evidentment, pels propis libanesos és una tragèdia, no? Perquè no poden dir que no és ni Israel, ni l'Iran, ni els palestins, ni l'Occident, sinó que és una catàstrofe que ha estat possiblement provocada per la pròpia corrupció i la pròpia falta de responsabilitat de les classes dirigents del Líban.
De fet, molts d'aquests països que ara em comentaves ja han enviat ajuda humanitària en les últimes hores.
No, això no vol dir res. El tema és que la sensació que un pot tenir, jo no sóc libanès, però és quasi com si ho fos, pensar que això que ha produït 3 o 4 mil morts i que ha deixat una bona part de la ciutat, jo diria la millor part de la ciutat, no? On hi ha les cases millors, etc., en una situació de tanta destrucció, de tanta devastació, és un escàndol. Mm-hmm. I sobretot ja quan pràcticament se sap que els responsables d'aquest escàndol no tenen res a veure ni amb Israel, ni amb Síria, ni amb patatim, ni patatum, mm-hmm. sinó que tenen a veure amb el règim, que és un règim corromput aquí al Líban, i que és precisament contra aquest règim on ja fa mesos van començar aquestes manifestacions, que algunes deien de revolució i no sé què, i per acabar del pàrraf o d'explicar-ho bé, que es dona precisament la conseqüència que és la gent que precisament viu en aquests barris que han estat les primeres víctimes de l'explosió.
Doncs, Tomàs Alcoberro, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat, lògicament, una notícia que has viscut en primera persona, de primera mà, com han estat aquestes últimes 48 hores al Líban, concretament a la ciutat de Beirut. Corresponsal de La Vanguardia a Beirut, Tomàs Alcoberro, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Bon estiu.
Això
bon
mateix. Estiu. Igualment. Que vagi bé,
moltes
Tomàs.
Gràcies. Adéu.
5 minuts i 4:45 de la tarda. De fet, en aquest magatzem hi havia nitrat d'amoni, una substància altament explosiva. I per entendre com funciona, volem parlar amb Eduard Zapata, professor associat de la Universitat Politècnica de Manresa, expert en explosius i vicedegà del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines a Catalunya. Senyor Zapata, bona tarda.
Bona tarda.
He dit alguna cosa malament.
Zapata. Eduard Càmara Zapata,
ja deia jo que tot no podia anar bé, però vaja, ho intentarem redreçar això, eh?
Molt bé,
Bona tarda. Senyor Càmara Zapata, expliqui'ns, primer de tot, li vull preguntar per què és el nitrat d'amoni i com funciona.
Bueno, el nitrat d'amoni, doncs, és un compost químic format per un ió nitrat, l'NO3, juntament amb un catió, el NO4, i forma una sal que té, doncs, un alt contingut en nitrogen, mm-hmm. i que per tant és molt apta per utilitzar com a fertilitzant, perquè li dona el nitrogen a les plantes necessari per créixer. Per part d'aquesta propietat també té una altra característica molt interessant, que és un comburent, és un oxidant, és una substància que dona oxigen, per donar oxigen en una reacció química, i per tant el fa molt apte per fabricar explosius. Però vull aclarir una cosa, que el nitrat d'amoni en si, en estat pur, s'està dient que és un explosiu, però en estat pur el nitrat d'amoni no és un explosiu, és una substància que s'utilitza per fabricar explosius, però per ell mateix no és una substància explosiva. Ara bé, si aquest nitrat d'amoni li afegim un percentatge molt petit de l'ordre del 5% d'un combustible, doncs obtenim llavors sí un explosiu, un explosiu concretament que es diu, es coneix amb el nom d'AMPO, que és aquesta barreja d'un 95% de nitrat amònic i un 5% d'un combustible líquid, i de fet aquest és l'explosiu civil més utilitzat a nivell mundial per al seu baix cost de fabricació.
Per tant, si l'he entès bé, potser aquest nitrat emmagatzemat no estava destinat a fer-se servir d'explosiu.
Bé, l'ús final d'aquest nitrat, jo desconec aquest detall.
Sí, sí, evidentment, però podria ser que no fos aquesta última finalitat.
Podria ser que la seva finalitat s'utilitzés com a fertilitzant, i si s'utilitzés per explosiu. De fet, és un nitrat d'amoni especial, és un format, es coneixen prills, són unes esferes molt petites que s'obtenen ruixant amb unes torres, uns aspersors fan un ruixat d'aigua saturada amb aquesta sal, amb una corrent d'aire calent ascendent, que al peu d'aquesta torre cauen unes esferes molt petites, de la meitat d'un gra d'arròs aproximadament, perquè vos després feu la idea, i tenen una gran porositat. Llavors, aquest nitrat d'amoni molt, molt porós, doncs és el que s'utilitza per fabricar explosius, perquè precisament aquesta gran porositat fa que la barreja entre el combustible i el comburent doncs sigui molt, molt íntima. Clar, no tenim dades, no tenim informació si el que havia emmagatzemat era un nitrat amònic de grau explosiu, que el seu destí final era utilitzar com a explosius o com a fertilitzant.
Vostè quan ha vist, suposo que ha vist les imatges, oi? Sí. El resultat de l'explosió i el mal que ha acabat generant, vostè s'explica que aquesta quantitat tan gran de nitrat d'amoni estigués emmagatzemada al mig de la ciutat?
Bueno, potser no era el lloc més adient, més que les on estava les condicions d'emmagatzematge, no? I l'incendi que es va produir, i si aquest local on es va produir, on estava emmagatzemat, si tenia protecció contra incendis, perquè sembla ser que primer es va produir un incendi, he llegit per algun lloc que havia uns treballs de soldadura,
sí,
a la coberta, no ho desconec, però sembla ser que primer es va produir un incendi. El nitrat d'amoni, si està ben emmagatzemat i amb unes condicions adequades, repeteixo, per si mateix no és una substància explosiva, necessita un algú més que quedi aquesta explosió. Un confinament, una temperatura molt elevada i una presència de combustible amb la seva barrejat amb aquesta sal.
Per tant, ara que em parla del mal emmagatzematge, què s'ha de tenir en compte per emmagatzemar bé aquest tipus de producte?
Bueno, aquests productes a granel és una substància catalogada amb el llistat de mercaderies perilloses de la ONU amb una categoria de 5.1, i doncs les característiques d'emmagatzematge doncs que s'han de tenir amb una substància d'aquestes característiques. No pot haver-hi en el local substàncies combustibles, no es pot barrejar amb àcids, amb la instal·lació elèctrica doncs té que ser d'un tipus especial que es diu antideflagrant. Bueno, té que tenir unes característiques tècniques per poder emmagatzemar aquest material de forma segura. Sobretot que no estigui barrejat amb altres substàncies que ell mateix, la sal, no és explosiva, però que barrejat amb altres substàncies sí que pot donar lloc a un explosiu. Mm-hmm.
Per tant, per tot el que explica, no és tant el lloc on estava emmagatzemat, sinó les circumstàncies o les condicions en què es feia. Aquí, per exemple, a Catalunya en podem trobar de quantitats més o menys grans emmagatzemades d'aquesta substància?
De nitrat d'amoni.
Mm-hmm.
Dintre del meu camp, que és el camp dels usos d'explosius, a Catalunya s'utilitza amb voladures, amb obra civil i amb mineria, s'utilitza el nitrat d'amoni barrejat amb el fenol, s'utilitza aquest explosiu, WAMFO, de fet és l'explosiu més utilitzat, i sí, a Catalunya doncs, hi ha uns dipòsits molt controlats que contenen explosius i que subministren a les obres que realitzen.
Mm-hmm.
Sobre la vessant del nitrat amònic per ús de fertilitzant, doncs, bueno, no és la meva especialitat.
Correcte, sí, sí.
No li sabria dir.
En qualsevol cas, li agraïm moltíssim l'explicació perquè ens ha fet sortir de dubtes de fet, per començar, algunes coses que potser fins i tot no estaven destinades a explosiu, que pot ser aquesta possibilitat i que, doncs, per el mal emmagatzematge precisament van acabar explotant. Senyor Eduard Càmara Zapata, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Versió.
Molt bé, a vosaltres, a reveure.
Passen 2 minuts.